del tancament d'aquesta via estratègica. Davant d'aquest anunci, ara les forces armades de l'Iran han demanat que no s'intenti creuar aquest pas sense permís de Teheran i mantenen que qualsevol força armada estrangera serà atacada si ho intenten, especialment, ha dit, si són membres de l'exèrcit nord-americà.
I amb aquesta amenaça, en aquest cas de l'Iran, arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 4 de maig, i avui, com feim els dilluns habitualment per començar la setmana, posarem l'actualitat en comú. Ara mateix saludarem el trident d'analistes que aquesta setmana ens ajudaran a enriquir aquest debat, i completarem el programa connectant amb Formentera perquè en Pepo Rubio, el periodista de Ràdio Illa, ens expliqui tot allò que ha estat notícia a Formentera en els últims dies. Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic fent que tot això soni de meravella, i també a la nostra companya, na Nieves García Gálvez, a la redacció, la producció, la locució i tot. Nieves, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Són les 12 i 6 minuts, gairebé, i abans de tot això és el moment de posar-nos al dia. I Nieves, avui ens hem de posar seriosos perquè comencem la repassada a l'actualitat obrint plana de successos, perquè l'entitat Sa Clau de Sarmari ha denunciat que una persona ha patit una brutal agressió homòfoba aquest cap de setmana a Formentera. El Consell Insular ha condemnat l'agressió i ha traslladat el seu suport a la víctima i s'ha compromès a col·laborar amb els cossos de seguretat i les autoritats perquè els fets s'esclareixin i se'n depurin totes les responsabilitats.
Sí, segons ha denunciat Sa Clau de Sarmari, l'agressió es va produir la nit de divendres a dissabte a un carrer peatonal de Formentera, quan la víctima es feia una foto davant del cartell de l'obra de teatre Entre pares, que tracta sobre una parella d'homosexuals. Un vehicle on viatjaven el conductor i un altre individu va intentar atropellar-lo per passar. Després de la recriminació per part de la víctima, els dos ocupants del cotxe van baixar i, cridant i damunt maricons, li varen propinar una pallissa, han detallat des de l'entitat. Com a conseqüència de l'agressió, l'home va patir hematomes i ferides al cap i necessitarà tractament farmacològic i cures per recuperar-se, han explicat. Aquest matí, el Consell Insular de Formentera ha expressat en un comunicat de premsa la seva contundent condemna a aquesta agressió, que apunta, segons les informacions publicades, podria tenir un component d'odi per motius d'orientació sexual. Es tracta d'uns fets absolutament incompatibles amb els valors de convivència, respecte i llibertat que defineixen Formentera com a societat, han assenyalat des de la institució insular, al temps que han afegit que les agressions per motius de discriminació, sigui quina sigui la seva naturalesa, no són casos aïllats, sinó línies vermelles que com a institució s'han d'abordar amb tolerància zero.
I dos, seguirem evidentment pendents d'aquest assumpte lamentable, però ara canviem de tema perquè el sector nàutic a Eivissa afronta aquest estiu amb incertesa. Tem els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, no només per la pujada de preus, sinó sobretot per com pot afectar el conflicte i l'arribada de turistes a l'illa.
Sí, el sector nàutic a Eivissa acumula 2 anys de davallada amb caigudes d'entre el 20 i el 30%, i la temporada passada van tancar almenys 4 negocis. Els empresaris ho atribueixen a l'augment de l'oferta, la competència dels xàrters il·legals i a les dificultats per trobar personal, una situació que comença a millorar amb la formació professional en manteniment nàutic. Enguany, però, el principal temor és el context internacional i l'impacte en el turisme. Escoltam el president de l'Associació de Nàutica d'Eivissa i Formentera, Ramon Van der Hoff.
A principios estuvimos confiados de que esto nos iba a beneficiar a las Islas Baleares porque somos un destino seguro, entonces hemos notado un aumento en las peticiones, pero ahora otra vez con las últimas noticias nos tiene que preocupar si la gente verdaderamente si la gente va a poder llegar en avión a las islas.
Un altre desafiament seria la pujada del preu del cru, tot i això no preveuen a pujar preus. De fet, l'estiu passat ja es van veure obligat a baixar-los puntualment amb ofertes de darrera hora.
Eso es un problema. Al final, el precio de partido es el mismo y ojalá que no vamos a tener que hacer otra vez tanta oferta, tanto descuento de última hora, porque con eso lo único que consigues es quizás salvar la temporada, pero no te da para mostrar resultados positivos.
El sector afronta així la temporada amb prudència i pendent de l'evolució del turisme.
I continuem ara parlant del sector del taxi, Nieves, perquè la parada de l'aeroport d'Eivissa no tindrà controlador aquest estiu. Aquesta persona era qui ajudava a ordenar la fila de viatgers, organitzava la càrrega per ordre i evitava conflictes en els moments de més demanda. La desaparició d'aquesta figura preocupa el sector i, diuen, afavorirà la tasca del transport il·legal.
Sí, aquesta és la imatge que repeteix constantment a la parada de taxis de l'aeroport d'Eivissa. Taxistes cridant als clients que, desorientats, no saben quin taxi han d'agafar. Això a causa de la manca d'un informador, una figura que els darrers anys ha costejat la Federació del Taxi i que enguany es deixarà d'oferir, entre altres motius, diuen, per a rebaixar el sou que paguen els socis de la Federació. Sentim Toni Roig, president de la Federació.
La decisió que ha pres la Federació no ha estat vulguent perjudicar ni vulguent provocar res, és a dir, ve fonamentada per un altre motiu. Veurem a veure si els taxistes no se'n fan càrrec quan és algo que no ens correspon, si hi ha algun tipus d'anomalia o de problema, serà qüestió a resoldre per part de qui li corresponga. Per part dels taxistes, no.
Els taxistes asseguren que seria Aena l'entitat que se n'hauria de fer càrrec, igual que ho fan a altres aeroports del país. A més, han lamentat que aquesta mesura contribuirà a facilitar la feina als taxis il·legals. Sentim alguns dels professionals del sector.
Aena se desentiende y quieren que lo paguemos los taxistas. En todos los aeropuertos de España lo paga Aena.
Los piratas trabajan más.
Aena insisteix que l'aeroport ja disposa d'un servei de gestió de cues, però que es troba en procés de licitació i que una vegada adjudicat començarà. Per la seva part, l'Ajuntament de Sant Josep ja ha manifestat que tampoc no tenen previst prendre cap mesura al respecte.
I acabam aquesta repassada de l'actualitat amb un apunt de sanitat, perquè l'àrea de salut de les Pitiuses ha reduït un 30% el nombre de trasllats de pacients a altres hospitals respecte a l'any 2023.
Sí, entre gener i març d'enguany, des de l'Hospital Can Mises s'han derivat 953 pacients a altres centres hospitalaris. En el primer trimestre de 2023 havien set 1.367. El 93% dels trasllats van ser a Mallorca, mentre que un 5% de les derivacions es va fer a Catalunya, un 1% a Madrid, un 0,3% a Andalusia i a la Comunitat Valenciana i un 0,2% a Castella-La Manxa. En el 85% dels casos, les derivacions es fan per consultes o per proves diagnòstiques, mentre que un 14% eren pacients que van necessitar ingrés hospitalari.
Idò, Nieves, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat, però després et tornem a escoltar. Moltíssimes gràcies. Són les 12:12. Nosaltres ara fem una aturada, dos minutets per anar agafant posicions aquí a l'estudi i de seguida tornem per posar l'actualitat en comú aquí a IB3 Ràdio. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és diversitat.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. M'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosir?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja... Està...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius,
a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. En comú.
12 i 14 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i una setmana més començam el programa posant l'actualitat en comú i ho feim amb un trident de luxe que et repeteix una vegada més. No heu tardat tant en repetir, sort que vam dir que no havíeu de tardar tant en coincidir. Esperança Marí, filòloga, escriptora i exdiputada al Parlament de les Illes Balears. Molt bon dia.
Bon dia i salut.
I salut, sempre. Antònia Maria Siré, doctora en Ciències Biològiques. Molt bon dia.
Bon dia.
I també tenim a Desiree Ruiz Mostazo, advocada d'UGT i vicepresidenta de l'Associació de Dones Progressistes d'Eivissa. Molt bon dia,
bon
també.
Dia.
Quina il·lusió que em fa que coincidiu ses tres, eh?
Ses quatre.
Ses quatre, sí. Molt bé, ja us dic.
Ses tres, vosaltres, més jo, correcte. Sí. Avui tenim tres temes que jo crec que són els tres una mica competència de ses tres, veritat? Perquè parlarem d'Escorrellengua, de Sudamaig i de sa Posidònia. O sigui que, ja sabeu, fascam un curtet perquè ens doni temps a parlar dels tres temes, val? Començam amb sa flama d'Escorrellengua que ha passat aquest cap de setmana per Formentera primer, llavors per Eivissa, parlant d'aquest fet, d'aquesta iniciativa també impulsada pels més joves, que de vegades són també subjectiu de ses crítiques més ferotges quan es tracta de s'ús de sa llengua, no, Esperança?
Sí, però jo estic supercontenta. Va ser una gran concentració amb molta gent i penso que n'hem d'estar tots supercontents, perquè jo crec que feia temps que no hi havia hagut una gran concentració, diríem, per part de la població, de la societat en general, a favor de la llengua catalana. I a més hi havia gent de tots els colors, allò que es diu classe i condició, que això encara ho fa més polit, perquè no és allò que diguis només hi ha la gent d'una ideologia, sinó que hi havia gent de totes... Bé, excepte extrema dreta aquesta que pulula per allí, però bé, és igual. De la gran gent, de la gran societat eivissenca, jo penso que hi havia... estava ben representada, que hi era tothom, i que crec que va ser una gran concentració super, super polida, super alegre, super reivindicativa, i va estar beníssim. I a més té molt de mèrit, perquè aquest Correllengua l'han organitzat els joves de Mallorca. No és allò que dius et ve de per Catalunya o et ve de no sé on, no, surt de Mallorca, per tant, sortirien quasi de casa, no exactament de casa, però quasi de casa, per tant, té molt de valor. I a més, és cert que hi havia hagut molts de Correllengües, però un que de tan ambiciós com que agafi tot el territori de parla catalana, tot allò que és la nació catalana, no hi havia set, per tant... i està tenint molt d'èxit per tot, està triomfant per tot, per tant vol dir que la gent, una altra vegada més, que la societat va per endavant de l'administració, que fa l'administració que no ens acompanya.
Moltíssimes gràcies, Antònia Maria.
Sí, jo estic totalment d'acord amb tu, Esperança. Només vull puntualitzar dos cosetes. Qui ha organitzat Escorrellengües a Eivissa eren els joves eivissencs. Hi ha un nucli.
Sí.
Hi ha un nucli de jovent eivissenc que està començant a florir, que està començant a organitzar coses, que està, diguem-ne, de forma independent de les organitzacions clàssiques, i que jo estic molt esperançada de que aquesta gent pronta m'ho retirarà i tindrà molt de gust de poder-los hi passar s'entorxa, no només la d'Escorrellengua, sinó també de l'activitat social, que fa molta falta. I llavors deixeu-me pensar en una altra cosa. A Eivissa, la dreta sempre ha parlat eivissenc. No acab d'entendre com és que s'ha deixat arrossegar per una extrema dreta que no li portarà res de bo a negar les seues arrels. Per tant, jo crec que aquest és un dels trumfos que va tenir la jornada d'Escorrellengües, com deien Esperança. És que hi havia gent de tota condició, de tota edat i de tota ideologia. I per jo, des del punt de vista d'usuària de la nostra llengua, no hi ha res que em faci més contenta, perquè, com dèiem abans, m'agradaria poder parlar sempre en la meva llengua i poder anar badant pel món sense haver d'estar pendent de si estic parlant d'una manera o d'una altra.
Moltíssimes gràcies, Desiree Ruiz Mostazo.
Sí, jo estava recordant, perquè no vaig poder anar-hi, però sí que estava veient les imatges aquest matí, i recordava a un dinar, és que ara no me'n recordo si va ser dinar o sopar, a Can Bernat de Correllengües, ja fa molt de temps, i pensava, quines diferències, no? I que bé, perquè jo me'n recordo que d'aquella jornada, que va estar molt bé, molt interessant, sí, i demés...
Sí, hi va haver molta gent, eh?
Moltíssima gent,
molta gent. Jo també encara tinc les fotos.
Sí, però jo no recordo sortir i dir que divertit. I avui, mirant vull dir, no és necessari divertir-se sempre que una va a algun puesto, no? Però és veritat que els records és com que s'aferren una miqueta més quan tens una sensació de goig, no? I veies les imatges d'ahir i pensava, és que es veia, i totes les persones que participaven en el vídeo ho feien des d'una sensació de... És que hem vingut i hem disfrutat un munt, no? I que dius, escolta, és que important és fer les reivindicacions amb aquest to divertit, lúdic, una mica festiu, no? Que no siguin les reivindicacions antigues que ho feien molt amb aquesta sensació una mica d'empreny, no? D'estar una mica allò de ressaguts, una mica això que dius, escolta, no, és que s'ha de lluitar, però una lluita positiva, alegre, no? I es veia que sí que l'ambient es transmetia a les imatges, no? Sí.
Era perquè hi havia la base, eren els joves. Clar, sí, això sempre dona aquesta il·lusió i aquesta alegria.
Sí,
quan no som, diríem, ja la gent així més carrossona.
Bueno,
a veure, varen ballar com
no,
a
veure. Les roqueres que mai moren.
O sigui que... Jo vaig fer-me un ball amb una regidora del PP que em va emocionar.
Ai, que bonic!
Sí, 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 em vaig estar supercontenta perquè érem tots.
Amb qui no va ballar en Esperança Maria, se pregunta, perquè estava molt animada.
Passa que deixam-me fer un matís.
Sí.
Allò que sí que no és tan alegre és que encara hagin de fer correllengües.
Sí.
Vull dir, és perquè encara ens trobàvem amb aquesta necessitat d'haver de sortir en el carrer amb alegria, òbviament, però perquè hem de sortir encara a defensar allò que és la nostra llengua, la nostra cultura, aquest patrimoni tan important que tenim i que ens defineix com a poble d'Eivissa. Per tant, per què encara estem així?
Sí.
I deixa'm posar un petit exemple,
i
perquè
tant.
No... Vaig anar dissabte a Formentera i per raons que no venen al cas, però vaig visitar centre de majors, els Brolls, i perquè volia visitar una persona que està allí, etc. I vaig sortir allò que et dius, surts amb un mal a l'ànima, amb una pena i una tristor, perquè primer no la vaig poder veure perquè no em varen deixar, però bé, això és un altre tema, però clar, ningú em va atendre en català, ningú. I ara jo penso, clar, si no m'hi parlen a jo, tampoc ni deuen parlar a cap dels residents d'allí dins, però ni una persona. No, no és allò que dius, perquè me'n van sortir 4 o 5 per atendre'm. Tampoc no ho vaig acabar d'entendre, però bé, és igual. Però ni una. I clar, jo penso, deuen fer igual amb els majors.
Clar.
I vols dir que tu una majora de 90 anys que està allí pobreta... Li has d'aplicar encara aquest càstig en aquesta edat, amb aquestes circumstàncies, i això em surt, això jo em fa molt de mal. Perquè no pens que ningú s'hagi de tractar així, i menys les nostres persones majors.
Sí, clar, ara quan ho posàvem damunt la taula estava escoltant-vos a totes i Desiree posava com aquest punt de que sigui el lúdic, no?, a l'hora de fer la reivindicació, però no deixa de ser necessària pel fet de ser lúdic, com ara explicava n'Esperança, no? Perquè tenim moltes altres reivindicacions que seguim fent i que també s'ha decidit fer amb aquest punt lúdic, no? Com la lluita feminista, per exemple, quan sortim el 8 de març ho fem amb aquest punt lúdic,
perquè evidentment encara s'ha de lluitar moltíssim.
Sí, sí, moltíssim. Mm. I jo
i volia... passa llengua igual, vull dir, saps que...
Sí, fent unió amb el tema que ve després de l'1 de maig, sí. A divendres vàrem tenir un monòleg de Irene Francolí,
ah, sí, no, sí.
que és, o sigui, que és molt, o sigui, m'agrada moltíssim l'humor que té, però òbviament el va fer amb la seva llengua, que crec que a més era el puesto per fer-la, i a més té com més gràcia, no? Perquè fa el joc aquest que treu el castellà quan ho ha de treure, i aquest ball de llengües enriqueix molt també el seu discurs tan àcid i de més, no? I varen venir dues persones a retreure-me que s'estava fent en català. I em va sobtar tant, saps allò que t'agafa una mica, perquè jo estava enganxadíssima al monòleg i tal, m'estava riguent moltíssim, i em va sorprendre perquè no m'ho esperava. I va ser com, en sèrio, que haig d'explicar per què s'ha de fer, o sigui sí, defendre la ja. Idea, o sigui, no, la idea no, perquè ja era un fet, de que s'estava fent un monòleg amb Ibisenc, era una mica... em va sobtar, i és veritat que sí, que jo sempre vaig buscant aquest perfil més positiu, però a vegades et quedes una mica que dius, després de tot l'esforç, de tot el que s'estava fent aquell dia i de més, retreure que sigui en català...
És que no et deixen, no és com si no et deixessin actuar amb una certa normalitat.
Correcte.
A casa teua, vull dir, perquè tu no vas a dir que s'ha d'aprendre català o català d'Eivissa, no els hi dius, en els de Madrid. Ells estan allà tranquil·les, no els hi deim res. Per tant, vull dir, també crec que tenim dret a casa a viure amb aquesta normalitat, i és això que mos ho posen difícil. Però també he de dir, i perdoneu que sé que t'he agafat paraula, Antònia, però... que és cert que sempre, jo penso que l'administració sempre va per darrere de la societat civil. La prova està en que cada vegada que s'ha demanat als pares en quina llengua volien l'educació, sempre s'han quedat amb el xasco davant la cara, perquè cada vegada ha sortit majoritàriament, mira que el País Valencià és difícil, amb els pobrets, però els ja ha sortit que ho volen en català. En valencià, en Eivissenc, com li vulguis dir.
Sí.
I a Eivissa també.
Sí.
I a Mallorca, per tot. Sempre surt el mateix.
Sí.
Per tant, l'administració, R que R, supos per aquests pactes que es veu obligada a fer amb el diable, per dir-ho així, perquè és que, si no, l'administració hauria d'acompanyar aquesta societat i estar al seu costat.
Sí, però és que fan molta remor justament aquells que posen en qüestió els usos de la llengua. Nosaltres parlam d'una manera, diguem-ne, espontània en la nostra llengua, parlam amb Eivissenc, parlam en català, escrivim espontàniament tal i com pensam que ho hem d'escriure en cada moment, però resulta que sempre hi ha algú que està atent a poder-te tirar encara que ho acabes de fer en català i no en castellà. Només posaré una anècdota d'avui mateix. M'estic encarregant de triar unes rajoles per una zona comunitària. He presentat fotos. Només una foto és més clara i l'altra foto és un to més fosc. Ho he escrit així, dreta, esquerra, tal, molt senzill, en fotos. L'únic que m'han dit i les úniques respostes que he tingut és que per què no ho posava en espanyol, perquè així nos enteramos todos. A partir d'aquí, ningú ha qüestionat les rajoles. Tothom s'ha posat a qüestionar si parlàvem en una llengua o en l'altra. I jo, és una cosa que em cansa molt, això.
És esgotador.
És esgotador. Jo només volia parlar de rajoles. Clar, i així podem posar una anècdota darrere l'altra, darrere l'altra. Ja està bé. És que criden molt, aquestos, que mos volen fer parlar en la seva llengua només, quan resulta que la riquesa mental és justament aprendre quantes més llengües millor.
Absolutament. Alguna cosa més?
Sí, només és que tenim un repte també important aquí ara, on tenim un repte de com anar fent que totes aquestes persones nouvingudes que parlàvem també l'altre dia, com fer-los fàcil l'aprenentatge de la llengua, com fer-los arribar la informació de que hi és, perquè a vegades també és la reacció de que no saben que tenen una altra llengua oficial, i com arribar, fer arribar la llengua i la cultura d'Eivissa a tots aquests nouvinguts.
Idò, com tenim més temes i ja ens va quedar un poquet temps, parlem també de Sudamaig, que va ser fa 3 dies, divendres, així que parlem-ne, perquè un dels titulars que han extret els meus companys és que sense habitatge no hi ha projecte de vida. I sempre parlem d'habitatge, però és cert que és hora de reivindicar drets laborals, també hem de parlar del dret a un habitatge digne, no, Desiré?
Sí, bueno, bé, començar per les coses positives, no? Que el ressò que té el fet de que Sudamaig s'hagi de fer any rere any té un ressò als mitjans de comunicació, però sí que és veritat que jo vaig trobar a faltar molt, moltíssim, a moltíssimes persones. No a totes aquelles persones que estan afectades per aquestes qüestions, no només de la vivenda, sinó també de les condicions laborals en les que estan fent feina, però, si més no, a les que estem més perjudicades, vull dir. Allò de relegar, com ja estan els sindicats de classe majoritaris, UGT i Comissions Obreres, i ja tenen els seus delegats i les seves delegades, doncs ja fan la feina bruta, diguéssim, i ja no ens hem de mobilitzar. Jo recordo no fa tant de temps que sortíem Sudamaig tothom. A casa meva, el meu pare, la meva mare i jo mateixa hem estat sempre autònoms, però sortíem Sudamaig perquè s'havia de sortir, o sigui, no havia plan B, ens sortia tothom, no? Ja ni tan sol podem fer manifestació perquè no hi ha gent de prou per fer la manifestació i només fem concentració. Però és que només a les concentracions van aquelles persones que per qüestions polítiques o per qüestions d'activisme sindical estan, diguéssim, més compromeses. Però la resta que realment estem afectats, o sigui, la gent, que al cap i a la fi, crec que tothom està afectada d'alguna manera, no? Vaig trobar a faltar gent des del carrer. O sigui, estava pensant aquest matí que allò que jo vaig demanar, el meu desig, un dels meus desitjos d'enguany, era que tornéssim a tenir aquesta consciència de classe, no? I divendres vaig sortir amb el cou una mica trencat pensant que no, que el meu desig està molt lluny de tornar a la realitat i que no tenim aquesta consciència de classe i que ens sembla que els problemes els han de solucionar altres i que no estem... les persones no som apel·lades directament quan s'ha de reivindicar i s'ha de sortir al carrer, que és on abans semblava que trobàvem aquest, no sé, com acte simbòlic també, no? Com parlaven abans de l'antorxa i demés, els actes simbòlics són molt importants i sortir al carrer el dia 1 de maig és molt important perquè és un missatge a les institucions, als partits polítics, a la societat, especialment a la part empresarial, de que plantem cara amb aquestes vulneracions flagrants de drets laborals que avui dia es continuen cometent a la nostra illa.
M'agrada començar amb aquesta reflexió. Desiré, gràcies. Antònia Maria, Desiré.
No tinc res més que afegir. Jo crec que ho has explicat molt bé. No hi ha res més a dir.
I de l'Esperança, Maria?
Jo, de les receptes que vareu donar, quan me'ls estava allò llegint, jo era Formentera, no vaig poder venir, però és cert que he anat molts anys i penso que, no ho sé, potser haurien de fer, que ara està tan de moda fer un dinar, saps? Tornar a fer una frita o una cosa d'aquestes per amenitzar una miqueta. Però de les receptes que donàveu ahir, vaig trobar molt interessant la primera, que és aquesta de que a veure si es pugen els salaris perquè la gent pugui fer front en els preus d'Eivissa, per la vivenda en concret, però per tot en general, perquè no és igual viure aquí que viure en una altra part de l'Estat. I pareix mentida que això no entri o no vol entrar, perquè tothom ja sap que és diferent. Per tant, aquesta estic completament d'acord, s'han de pujar salaris per treballar a Eivissa i a Formentera, no hi ha cap dubte. I l'altre, com sempre, hi posa els meus emperors, perquè em fa tant de pànic, i és aquest de construir més vivendes protegides pels treballadors. Ja ho sé que s'han de fer, però jo sempre penso que el de sempre, fer aflorar tot el que tenim que no surt, i dos, si hem de decréixer, que també en parlàvem l'altre dia, busquem maneres de comprar grups d'apartaments que ja estiguin fets, que estiguin més obsolets, reformem-los, convertim-los en petits apartaments ben organitzats amb totes les necessitats, amb un lloguer social pels treballadors. Facem aquestes coses. Per un costat esponjarem platges, vull dir, places turístiques, i per l'altre en donarem als treballadors sense haver de construir més.
Efectivament.
A veure si fossin capaços, ja que invertim comprant edificis, que ja està bé que s'han de comprar edificis històrics, a Eivissa, l'administració, però també a veure si poguessin comprar edifici per habitatge.
Sí, jo el que no estic amb absolut d'acord és que es tinguen que fer edificis nous perquè tenim una emergència habitacional. Els edificis ja en tenim més dels que pot suportar Silla. Per tant, el que hem de fer és distribuir aquests edificis en els seus usos de forma racional. No pot ser que els edificis, els habitatges fets, estiguin destinats a residències turístiques temporals o més o menys legals, i sobretot les il·legals. En el moment que aflorin tota aquesta sèrie d'habitatges en els quals s'hi col·loquen turistes d'una manera més o menys sota mà, tindrem el que diu una esperança, menys pressió turística per una banda, per tant menys necessitat de mà d'obra i per tant també molts més habitacles a disposició de la gent que viu aquí durant tot l'any.
Sí, jo volia fer una puntualització. No es va demanar la construcció com a tal, sinó més vivent, més habitatge.
Jo vaig entendre que en la notícia, perdona, potser l'he llegit molt de pressa, però que era més habitatge de protecció oficial. Bueno, de aquest d'aquí és el que més costa, ja
clar,
ho saps.
Sí, però com una de les possibles solucions, vull dir, però no només aquesta, està clar. Jo crec que, no, a més del que dèiem sempre, no, que les administracions públiques van endarrerides sempre i de més, però mai pensem en les entitats privades. Crec que si no introduïm aquest element, que és molt important perquè són grans tenedors també, i els establiments hotelers que també tenen espai que antigament es destinava al personal i que darrere any cada vegada hi ha més espai pels visitants i menys per la classe treballadora, no? Doncs potser són òbviament un problema tan gran i tan polidèric no té només una solució, sinó que s'han de fer diferents, no? I es reclama aquest respecte de l'habitatge, era com més genèric, no? És veritat que, bueno, que es parlava dels habitatges de protecció oficial com una possible sortida, perquè és veritat que l'habitatge al mercat és molt inassequible per la classe treballadora.
Quan tu parles precisament amb els promotors de vivenda, amb els constructors, diuen que, clar, que amb els de protecció oficial no tenen marge aquí a Eivissa i Formentera pel preu en què tot té aquí, precisament. Vull dir que és el mateix que dèiem abans. I, en canvi, sí, aquesta possibilitat de vivenda de preu limitat sí que, com a mínim, poden jugar amb un cert marge.
Idò, ha posat damunt la taula en Desiré la implicació de les empreses privades i just també, perfecte, per comentar l'últim tema, que és el de la replantació de Posidònia Mort a Sabadia de Talamanca, que es faci precisament amb el finançament d'empreses privades. Què opines d'aquesta iniciativa, Antònia Maria? La veus viable i analitzant-la?
A veure, jo crec que és molt delicat que una cosa d'aquest tipus ho externalitzem perquè ho facin empreses privades. Sabem que hi ha moltíssim greenwashing, que es diu. És a dir, moltes empreses que, per una banda, fan malbé el medi ambient i llavors es posen l'etiqueta de conservadors del medi ambient fent unes propostes més o menys mediàtiques o fent festes i gincames i sopars benèfics i tot molt... diguem-ne per la galeria. Però llavors, en definitiva, qui està financiant totes aquestes mogudes, de fet, són els que han fet malbé el medi ambient. A veure, aquí a Eivissa tenim un problema molt seriós en els abocaments a la mà. L'altre dia que vaig visitar la depuradora, resulta que l'aigua que tira la depuradora, que és una aigua perfectament reutilitzable per molts d'usos, i és aigua sense la sal de la mà, es tira a la mà. Bé, per altra banda, les dessaladores tiren la salmorra a la mà, que és el que ens ha matat la Posidònia. Clar, jo vaig plantejar a un dels responsables, dic, a veure, i per què no intentam que els dos abocaments vagin junts i una cosa mitigarà l'altra? Em va contestar que hi ha unes lleis que no ho permeten, que no sé què. Dic, a veure, ja sé que hi ha lleis que poden estar desfasades en sus usos, però intentem canviar-les. Per això serveixen els polítics, per fer que aquesta gestió del medi ambient no sigui tan deixalabrada com la que tenim fins ara. És que és una locura, tal i com s'està gestionant el medi ambient. I com que és una locura, sempre hi ha una empresa privada que diu, ah, jo m'ho posaré la medalla aquí, salvant la Posidònia, salvant la Sargantana, o salvant, vés a saber vostè què. I, en definitiva, no es tracta d'això, es tracta de que siguem més seriosos en el medi ambient.
Esperança, decidirem...
Amb això de l'abocament de les aigües, aquestes salmaies, o com els hi vulguem dir, jo aquest dia també, ara ton, que és que he estat aquest cap de setmana a Formentera, es nota, veritat. Sí. Però també em va fer mal el cor quan, no diré, òbviament, no em demaneu noms, però que un dels pous d'extracció d'un hotel traien tota l'aigua salmaia i anava a parar en el bosc del costat.
Ostres!
Ja, ostres. Per tant, clar, perquè vaig observar que és veritat que hi ha hagut una gran mortalitat de pins i anava a Formentera, veureu que
clar,
fa pena.
S'han cremat per la sal.
S'han cremat per la sequera, i això a la llarga estarà, canviarà la fesomia. Per tant, el paisatge de Silla. Jo, això em va preocupar moltíssim. Per tant, jo sí que penso que l'administració fa moltes actuacions de deixadesa, però pensava que en qüestions així, en què l'administració no arriba per falta de pressupost, possiblement, si l'empresa privada hi col·labora, en aquest cas pot ser un bé, encara que sigui per deixadesa de l'administració. M'entens una mica?
Sí, depèn de com es faci el plantejament. I com que sabeu allò de pensa malament i encertaràs, la veritat és que estàs ara sempre... es pensar malament m'ho ha donat la raó.
Sí, molt breument. Jo, amb la meva ignorància, pensava si la Posidònia que tenim avui dia, amb les condicions en les que està morint, plantar, o sigui, totes ho hem fet a casa nostra, no? Amb les plantes no aquàtiques, que quan les mous de puesto o vols agafes un tallet petit i tal i de més, dius, és que no, és que després no agafa, per mort de mosset que li posis. O sigui, si han de fer, que està molt bé, o sigui, totes aquestes iniciatives hem d'aplaudir amb molt d'ull per revisar que efectivament el que diu Antonia Maria, però jo pensava, clar, és que si anem a plantar en les mismes condicions malignes a les que està avui dia amb els creuers que han d'arribar i que arribaran allà a Tutiplén, quin èxit pot tenir aquest projecte, no? Una llàstima, perquè si no es fan unes altres coses, està clar que l'èxit serà complicat.
I la necessitem, sí, perquè sense Posidònia no tenim aquestes meravelloses platges.
Tota serena ve de la Posidònia. Nosaltres no tenim rius que mos duguin arena a la mà.
Per això.
Serena ve de la Posidònia.
Estimades, jo em quedaria aquí parlant amb altres. Un dia ho hem de fer més llarg que això. Parlarem amb en Pepo, ho negociarem. Però ara, de moment, hem de fer una aturada perquè hem de connectar amb ell perquè ens expliqui també tot el que ha passat a Formentera, més enllà del que ja ens ha dit n'Esperança Maria. Moltíssimes gràcies a les tres. Desiré Ruiz Mostazo, Antonia Maria, Desiré Esperança Maria, un plaer, com
gràcies
sempre.
A vosaltres.
Torneu aviat, Naltros, ara, quan són les 12:42, fem una aturada molt curtiva, un minutet, i connectam amb en Pepo. Fins ara.
IB3 Ràdio Informació. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tut. Connexió Formentera.
I 43 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora, ja us ho deia, tenim el nostre company, el periodista de Ràdio Illa, en Pepo Rubio, preparadíssim per explicar-nos tot allò que ha estat notícia a la Pitiusa del Sud en els últims dies. Així que, Pepo, molt bon dia, com estàs i per on pares?
Molt bon dia, Laura. Mira, des de Sant Francesc, molt a prop del poliesportiu Antoni Blanco, on aquest dissabte es va realitzar bona part d'aquesta jornada especial de bàsquet 3x3 organitzada pel Club Bàsquet Trasmapi Formentera, una entitat que els últims anys ha crescut notablement i ja té més de 120 al·lots, al·lotes que practiquen aquest esport a la nostra illa. Home, és important assenyalar que fa qüestió de 6-7 anys hi havia una trentena d'al·lots, o sigui, ja veus, hem sumat pràcticament 4 vegades més de gent vinculada al bàsquet en molt pocs anys. Déu és que el bàsquet, no? Que a vegades respira més a l'illa, ja històricament podíem dir que hi havia precedents de gent que havia practicat bàsquet, però realment fins la irrupció del bàsquet Trasmapi Formentera, que aquest esport no ha agafat embranzida. Bé, a la jornada del dissabte en va ser bona prova. Al matí van fer aquest especial 3x3 en diverses competicions, amb més d'una setantena de joves jugant-hi, i a la tarda es va fer també 3x3 més una taula rodona, en la qual, per cert, hi va participar la meva companya de Ràdio Illa, na Jamila Canale, sobre bàsquet, valors i família, moderada, com dèiem, per Najamila, i amb la participació d'un ex-ACB i actualment responsable de 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquet, en Jaume Comas, i també un psicòleg sanitari especialitzat en psicologia de l'activitat física, en Marc Sansó, i també en Àlex Coll, que és director tècnic del Bàsquet Trasmapi Formentera, i aquí ara podem saludar. Molt bon dia, Àlex.
Hola, molt bon dia.
A veure, primer de tot, destacar que el Club Bàsquet Trasmapi Formentera sempre ha intentat promocionar aquests, diguem-ne, activitats vinculades al món de l'esport, però no probablement esportives, parlant de valors, però a més, no com un discurs fins a un cert punt, no sé com dir-vos, buit o per cada bé, sinó també integrant, per exemple, persones amb diversitat funcional al club des del primer dia, per dir una cosa. Des del primer dia també intentant promocionar molt el tema de l'esport femení. Ara ja estem, ho tenim molt normalitzat, però fins fa no tant, no era tan fàcil les propostes esportives per elles. Àlex, bon dia, i explica'ns un poc aquesta, diguem-ne, intenció de transcendir el fenomen esportiu que teniu en el bàsquet Formentera.
Bé, a veure, el bàsquet Formentera, està clar que principalment ens dediquem a fer bàsquet, però sempre hem intentat tenir un vincle amb el tema del valor de l'esport. Pensam que és fonamental, que, com va explicar molt bé Marc Sansó a la seva xerrada, que pensam molt en la persona, i a través de la persona crear un bon esportista, ja no tan sols en el bàsquet, sinó que entenguin que els valors que els pugui donar l'esport del bàsquet, en aquest cas, són uns valors que els serviran per la vida diària, no? Tot el que és esforç, sacrifici, constància, tots aquests esforços per el dia a dia, però a través de l'esport, que per nosaltres és, pel bàsquet per nosaltres és com una vida, no? És la vida del bàsquet. I a través d'això, vam pensar en la idea aquesta de que estem en un moment que nosaltres transmetem aquests valors a tots els jugadors i jugadores, però ens falta un enllaç amb les famílies, que a vegades és complicat. És complicat arribar a les famílies i que tots anem a una. Per això va ser la idea, que tot va sortir del club a través de na Mari Costa, que és coordinadora, sempre està donant voltes en el cap i muntant coses noves. I la idea era aquesta, no? Crear una activitat on els pares poguessin ser partícips d'això. I a partir d'aquí va sorgir la idea de Ràdio Illa, que els estem molt agraïts de fer aquest col·loqui, debat, amb en Jaume Comas i en Marc Sansó, que per jo són dues persones referents en el seu àmbit.
A més, l'interessant és que va ser això, va ser un col·loqui, un intercanvi, diguem-ne, de postures, d'opinions també entre les famílies. Algunes de les famílies deien, a veure, si hem de transcendir la competitivitat i centrar-nos en els valors, per què competim?
Bé, són coses d'aquelles que al final, és el que diem, no? La competició sana al final ha d'existir. De fet, en el dia a dia tots competim. Competim doncs, per arribar a un final de mes, quan un té una empresa competeix per fer-ho millor que l'altre i entenc que també hauria de ser una competència sana, tot i que de vegades no ho és, però al final l'esport no deixa de ser un camí per poder jugar o un espai per poder jugar, ajudar els boixos a que arribin a la seva vida real i que tinguin unes eines perquè també els ajudi a poder sortir endavant en la seva vida.
Parlant de valors, parlant de la presència de l'esport, especialment als més joves, a vegades parlant amb responsables de clubs, em parlen que hi ha una edat crítica, no sé si dir-te 15, 17, on comencen a haver-hi baixes, i això segurament també us ressonarà molt també a Eivissa. És així? I sabem per què?
És així, sobretot l'edat d'adolescents, sobretot amb jugadores, més que amb jugadors. El per què no ho sé, si sapiguéssim tindríem la vareta màgica i no la tenim, però no és un problema ni de Formentera ni d'Eivissa, jo crec que és un problema general. Avui en dia la societat ha canviat molt, tenen molts d'ítems, tenen moltes activitats, reben molta informació que quan nosaltres érem petits no la teníem, però avui el que són xarxes socials i tot això no ajuda. M'ho sé, és molt complicat de vegades que entenguin coses i que la comunicació és important i per ara ells la comunicació quasi passa a través de maquinetes i nosaltres teníem pues, la comunicació directa amb un a l'altre. Això què fa? Pues que el tema de sensacions, sentiments, el simple fet d'agafar un jugador o jugadora per l'espatlla i dir-li venga, que això està bé, això amb les xarxes socials és impossible, és impensable.
Sí, notes, la irrupció de les pantalletes, diguem-ne, en el dia a dia dels entrenaments i en com reaccionen els joves, adolescents.
Es nota moltíssim. De fet, de vegades ho comentam, no? Abans, quan anaves a veure un partit, miraves el partit, ara veus, gires el cap, mires cap a les grades i et trobes 10, 12, ja no adolescents, inclús adults, ens trobem gent que estan en el partit, estan els seus fills o filles jugant, o inclús companys, i el que estan fent és parlant amb el company que tenen al costat, amb el seu mòbil, en comptes de parlar, la comunicació normal que és la verbal, no?
Quin món que ens toca viure. Bueno, amb tot això, què tal va anar el 3x3?
El 3x3 va anar genial. La veritat és que en Jaume ho va fer-ho molt bé des de matí. A Formentera pensam que el 3x3 ha de ser un esport que ha d'arribar, ja és un esport olímpic i que l'hem d'inculcar. Primera, perquè pensam que el 3x3 pot tenir una lliga pròpia dins de Formentera i això ens ajudaria que quan hi ha temporals i coses d'aquestes nosaltres puguem seguir competint. No? La gent que no viu a Formentera això no ho acaba d'entendre. Però, clar, un guany, per exemple, el mes de gener i febrer han estat horribles de temporals i bueno, tenim un equip que va jugar 9 partits en 13 dies per recuperar partits. Llavors, clar, això és un poquet complicat. Si aconseguim tenir un esport on te pugui haver una lliga interna, que a més és compatible amb la lliga de 5x5, jo penso, o el club pensa, i els que estem aquí pensam que ha de ser el futur del bàsquet de Formentera.
Àlex Coll, abans d'acomiadar-te, ja que parlaves de les pluges i del poliesportiu, escolta'm, es van arreglar finalment les goteres, els degots al poliesportiu Antoni Blanc?
Sí. De fet, aquesta setmana vam tenir un partit, el divendres va haver-hi partit, estava plovent tot el dia i no hi va haver ni un de sol de got. Vull dir que és una tranquil·litat poder estar allà i dir quina il·lusió sentir soroll de pluja en el sostre i que no hi hagi ni un de got en el terra. No? La veritat és que s'agraeix moltíssim per tranquil·litat de tot, per organització d'esdeveniments, per organització de partits i per la tranquil·litat de poder jugar i no haver de pensar més que en el partit.
Àlex Coll, director tècnic del bàsquet Trasmapi Formentera, moltes gràcies per atendre'ns i moltes gràcies per l'enfeinada que feu amb aquests més de 120 nens, nenes, joves i no tan joves que gaudeixen del bàsquet a la nostra illa.
Moltíssimes gràcies. Bé, jo si no us sembla malament m'agradaria acomiadar, donar les gràcies sobretot a la Fundació Boca Serena Vic Poldo, que sense ells hauria estat impossible organitzar aquesta activitat. Trasmapi, evidentment, sempre el tenim darrere, però sí que és veritat que aquesta fundació cada any ens ajuda a fer una activitat i aquesta va ser d'enguany.
Gràcies, Àlex. Va, com sempre fem, Laura, repassem l'actualitat i començam, doncs mira, t'he de dir malament, perquè hem conegut avui a primera hora doncs, que s'havia produït la matinada de divendres a dissabte a Formentera, a Sant Francesc, de fet, al costat del cine, una brutal agressió homòfoba, segons ens ha comunicat Sa Clau de Sarmari, aquesta organització en defensa dels drets LGTBIQ. Bé, la víctima va haver de rebre atenció mèdica a urgències de l'Hospital de Formentera amb lesions de consideració, hematomes, equimosis i ferides al cap. Els fets, com dèiem, van passar just al costat del cinema municipal, a la cantonada, quan la víctima estava just davant de la cartellera, on al cap de poques hores s'havia de representar l'obra de teatre Entre pares, que precisament aborda el fenomen LGTBIQ. Mm. Doncs bé, resulta que un vehicle ocupat per un conductor i un acompanyant va voler passar per allà amenaçant d'atropellar la persona que s'estava fent el selfie. Llavors van baixar del vehicle i atenció, perquè en adonar-se doncs, de la naturalesa de l'obra de teatre, Entre pares, i el crit de "I encima maricones", doncs van procedir a propinar-li aquesta brutal pallissa. Es dona la circumstància més que la víctima té un paper a l'obra de teatre i després de rebre les cures mèdiques doncs va haver de pujar a l'escenari amb capes de maquillatge per dissimular les lesions, segons ens han pogut explicar des de Sa Clau de Sarmari. Després de l'obra del teatre i ja a Eivissa, la víctima nota un important malestar i atenció perquè hagué de tornar a rebre assistència sanitària i avui dilluns, encara es troba doncs, ingressat en planta a la Policlínica Nostra Senyora del Rosario a l'espera de resultats de noves proves diagnòstiques. La Guàrdia Civil ens ha dit que no ha registrat denúncia i des de Sa Clau de Sarmari el que ens han dit és que estan esperant els diagnòstics diversos de la policlínica per ajuntar-los amb l'informe mèdic de l'Hospital de Formentera i poder doncs, ajuntar-los a la corresponent denúncia. Això sí, la Unitat de Delictes d'Odi de la Policia Nacional sí que s'ha posat en contacte amb aquesta entitat per conèixer els detalls del succés. El Consell de Formentera ja ha fet un comunicat condemnant la greu agressió d'aquest cap de setmana i rebutja tota mena de violència.
Mm. Bé. I evidentment estarem pendents perquè això és vergonyós, com a mínim. Em quedo sense adjectius per definir que això segueixi passant l'any 2026. Realment no sé què estem fent malament.
Sí, sí, i més a Formentera, però bé, en tot cas estem pendents del que faci la Guàrdia Civil o les forces de seguretat en general per si aconsegueixen doncs, localitzar, identificar i detenir i posar davant del jutge aquestes dues persones doncs, acusades d'aquesta agressió homòfoba. Més coses. El dissabte al matí va aparèixer un fardell de cocaïna a Cala en Basté. Van ser els operaris dels serveis municipals de neteja que van descobrir el paquet. Perquè et facis una idea, Laura, mida similar a un totxo, un quilo més o menys, i això al carrer més o menys és un valor aproximat de 60.000 euros. No és la primera vegada que això passa a Formentera. De fet, els últims anys hem doncs, vist fardells de cocaïna, inclús de més de 30 i 50 quilos, també de xix, també amb pastilles de MDMA, entre altres substàncies. Sí que és veritat que aquest 2026 almenys no havia transcendit l'arribada de cap fardell. Bé, en tot cas, doncs, ara la substància és traslladada al Laboratori de Sanitat Exterior perquè en facin una anàlisi de la puresa i de la seva composició. Més coses, la nit del divendres al dissabte també va ser moguda, en aquest cas a Espujols, a la platja. Allà hi ha dos quioscos de platja, el Nu i el Bris. Doncs bé, el Nu el van rebentar i van entrar dins i el Bris ho van intentar. En tot cas, bé, en el que van entrar dins van emportar-se, atenció, doncs unes bosses de patates, alguna botella i cèntims d'euro, que és els sous en efectiu que tenien en aquest establiment. A part d'això, i la mala estona que van passar els propietaris de l'establiment per haver d'anar allà a la matinada i començar a tramitar la denúncia policial, doncs bé, en principi doncs, no hi ha més danys destacables a part dalt de la porta. D'altra banda, Formentera torna a tenir distribució a premsa nacional i internacional des del passat 1 de maig. Recordem que des del 23 de febrer, que no teníem diaris estatals a la nostra illa, i des de l'1 de maig doncs, torna a haver doncs El País, El Mundo, Expansió i Marca. Tampoc et pensis tu que tenim gran oferta, però aquestes quatre hi són. Internacionals n'hi ha dos, el Bild i el Frankfurter Allgemeine, perdoneu-me la pronunciació, i a l'estiu, el juliol i l'agost, doncs en principi, si es repeteix la tònica els últims anys, arribarà a La Vanguardia. En tot cas, segons ha informat una de les llibreries, Rutger, que és l'empresa distribuïdora, ha aconseguit una subvenció i doncs seguirà fent aquesta distribució aquí a les illes fins a nou avís. En principi, doncs està previst que es faci estiu i hivern. D'altra banda, també, aquest dissabte es va celebrar a Formentera amb gairebé 1.000 participants, la Marnató de la nostra illa. La tindreu també a finals de temporada a Eivissa, però la primera de les competicions d'aquest circuit circuit estatal passa a Formentera i l'última a Eivissa. En tot cas, això, eh? Més de 1.000 persones que van fer entre 2, 4 o 8 quilòmetres nedant per la costa de Ponent de Formentera.
Déu-n'hi-do, uns valents, banda... Pepo, uns valents.
Oh, jo pots ben dir, bueno, i valents i també, valentes. els que s'estan preparant la 30 quilòmetres Sant Eulari i Formentera, que es portarà a terme a finals de maig. Això ja en parlarem més tranquil·lament.
Sí, ja en parlarem.
De Formentera... En Mariano, que la farà, i bueno, ja ens ho explicarà.
Sí, sí.
Bueno, ja per concloure, el 2025 es va tancar la campanya de control de serps amb 893 exemplars capturats a Formentera, una mica més que les de l'any 2024, havien set 806. Bàsicament, les serps segueixen concentrades a la mola, pel que fa a la població d'ofidis majoritària a Formentera és de serp blanca, allò que en castellà deim serpiente d'escalera, però atenció perquè se n'han capturat 7 a la zona de la Sabina, probablement vingut doncs amagades entre la càrrega que arriba des d'Eivissa. Així que hem de mantenir l'alerta també a la zona de la Sabina.
Déu-n'hi-do, Pepo. Moltíssimes gràcies per explicar-nos tot allò que ha passat a Formentera en els últims dies i si no passa res durant la setmana t'escoltam el pròxim dilluns. Moltíssimes gràcies, company.
Gràcies a vosaltres, salut.
Nosaltres ja enfilem al final del programa d'avui.
L'agenda. I
walk a lonely road, the only one that I have ever known. És el moment de repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia i per això ja tornem a tenir aquí a Anna Nieves. Molt bon dia de nou, companya.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Formentera precisament per assistir a la inauguració de l'exposició del concurs de fotografia Benny Trutman 2026.
Sí, la sala d'exposicions Ajuntament Vell acull aquesta mostra que s'inaugura avui a les 7 de la tarda i que es podrà visitar fins el dia 16 de maig en horari de matí i de tarda.
De Formentera venim cap a Eivissa i ens aturam a Vila per visitar l'exposició Astronomia des d'Eivissa, 1956-2026, que es pot veure a la nostra sala.
Es tracta d'una trentena de fotografies astronòmiques realitzades des d'Eivissa en els darrers 70 anys. Nebuloses, galàxies, planetes i altres objectes celestes es poden veure en les imatges de diferent format que han estat capturades des dels observatoris de l'illa o amb els equips dels membres de l'Associació Astronòmica d'Eivissa. La mostra es pot veure avui de 5:30 a 8:30 de la tarda i estarà oberta fins el 14 de maig.
I acabam a Jesús per veure la mostra Pitius El temps en pausa.
El Centre Cultural de Jesús acull aquesta exposició de fotografies d'Antonio García. Es pot visitar aquesta tarda de 4 a 8 i estarà oberta fins el 21 de maig.
Molt bé, doncs quedem amb tot això. Nieves, mil gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I avui aprofitem aquests últims segons per felicitar el músic estatunidenc Mike Dirnt, que va néixer tal dia com avui de l'any 1972. Ell és membre fundador i baixista de la banda de punk rock Green Day, formada l'any 1989, amb la que ha publicat una quinzena de treballs. A més, ha format part d'altres projectes, però avui el felicitem amb aquest Boulevard of Broken Dreams, un tema de l'any 2004. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Fins demà.